Un quart i mig de dues del migdia. Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Josep Maria Jansà, epidemiòleg responsable de l'àrea resposta del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Bon dia.
Hola, bon dia.
Espanya és ara mateix el país que més preocupa a nivell europeu?
No. De fet, en l'avaluació del risc que vam fer, l'última avaluació del risc publicada el dia 23 d'octubre, hem classificat els països en països de seriosa preocupació o països que tenen una situació estable. I en els països en els que hi ha una preocupació seriosa que es relaciona amb la dinàmica de la pandèmia, amb el nombre de casos per la incidència en els darrers 14 dies, aquí s'inclouen la majoria dels països de la Unió Europea i els únics 6 països que tenen una situació epidemiològica estable en el moment del el dia 24 o 23 d'aquesta setmana eren Xipre, Estònia, Finlàndia, Grècia, Liechtenstein i Noruega. Per tant, la situació a l'estat espanyol malauradament s'assembla a la de la majoria dels estats de la Unió Europea.
D'acord. Com s'expliquen aquestes diferències entre països, malgrat que dins de la Unió Europea hi ha aquest patró, que és que les dades van cap amunt i que la pandèmia està descontrolada?
Les diferències tenen moltes raons. A vegades són els països més petits, els països que han tingut ocasió de posar en marxa les mesures més d'hora o que han tingut un seguiment més específic, o que la població ha estat més fidel a determinat tipus de mesures, o l'estabilitat amb què s'han anat implantant. De fet, no hi ha una anàlisi clar en què determini quin és l'impacte multifactorial que determina que uns països tinguin una situació millor que d'altres. Com et comentava, és la suma de tots aquests petits factors el que dona que uns estigui millor. Ara, com bé dius, la dinàmica exponencial és en el conjunt de la Unió Europea, que durant la mitjana de la mitjana de països ja fa més de 90 dies que s'observa aquest increment. És a dir, que aquest increment és una constant, primer més plana i després que es va aguditzant.
Quina és la situació específica de Catalunya? I sobretot la pregunta és si vostè creu que som a temps de corregir la dinàmica amb un toc de queda.
Bé, jo la situació específica de Catalunya, probablement hi haurà altres companys que viuen a Catalunya i treballen a Catalunya amb millors condicions que jo mateix per fer una anàlisi acurada. Tot i així, a Catalunya en diversos moments s'han anat aplicant mesures que han tingut diversos nivells de seguiment, com també ara sentia fa un moment el doctor Pedrós del Col·legi de Metges que en parlava. I la situació a Catalunya és preocupant com ho és a França, com ho és a Irlanda, com ho és en altres llocs de l'estat espanyol. I el repte fonamental que hi ha damunt de la taula és quina capacitat tenim actualment com a societat i els propis sistemes de salut per fer front a la demanda i la societat per fer-hi front amb el menor impacte possible a nivell d'estrès, a nivell de salut mental i a nivell econòmic.
I en el cas de Madrid, que fa un mes tenia la situació que tenia i que ha vist com aquest cap de setmana s'ha acabat l'estat d'alarma i ara li aplicaran per obligació, no perquè l'hagi demanat, s'ha aconseguit refer de la situació crítica de finals de setembre amb mesures molt lleus o les dades continuen disparadíssimes?
De fet, quan en aquest anàlisi del risc que vam fer recentment, hi ha un apartat que és quan els països incrementen o tenen una situació estable en els darrers 7 dies o en els darrers 14 dies. Clar, mirar aquests mapes a vegades pot resultar una mica enganyós, perquè pots tenir una situació estable i de no increment, però estàs a dalt de tot. Jo crec que aquesta és una mica la situació de Madrid. És a dir, quan el nombre de casos s'ha disparat, quan el nombre d'afectats està molt per damunt de la mitjana del conjunt de la Unió Europea, bé, el fet de que no tinguis molt més increment no vol dir que la situació no sigui molt preocupant. I, per tant, el fet de que ara aquesta mesura s'apliqui al conjunt de l'Estat, a Madrid no li vindrà malament. Una altra cosa és l'acceptació política, social o els altres factors, però no crec que estiguin en millors condicions ni en una situació particular que els hi permetés estalviar-se-la.
L'hivern encara no ha arribat. Tothom feia molts mesos que la tardor deia alerta amb aquesta tardor. La tardor ha arribat amb molta, molta virulència. L'hivern, les condicions, entenc que és que encara pot anar pitjor, eh?
De fet, la tendència, les previsions determinen que es mantingui elevada durant els propers mesos d'hivern. És a dir, que el que caldrà és seguir de molt a prop, que és el que estem fent, no només amb les mesures que s'apliquen esporàdicament o amb temps més llargs, perquè ara sentia doncs, que les recomanacions del govern poden allargar aquestes mesures fins al mes d'abril, sinó el que es tracta també és d'aprofitar per aplicar altres mesures, revisar altres mesures que potser s'han anat deixant al llarg del temps, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat, com són condicions d'habitatge, condicions de treball, condicions de vida, poblacions més vulnerables socioeconòmicament, i aquí cal posar el peu a l'accelerador, tal com s'ha fet amb les residències de gent gran, on les situacions, entenc, que han millorat de manera substancial fruit de l'aprenentatge que es va fer des de el primer impacte, el primer increment de casos, doncs això cal aprofitar per fer-ho, s'ha de fer, perquè és veritat que hi ha una responsabilitat individual, també ho és, que hi ha la responsabilitat del govern i de qui té doncs, el paper o el rol de tirar endavant els serveis de salut, però les condicions de vida de la població també són molt importants. Afavorir-les és també responsabilitat de tots i probablement de qui té responsabilitats de govern.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep Maria Jansà, epidemiòleg responsable de l'àrea de resposta del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Gràcies per atendre la trucada també d'urgència del suplement. Bon dia.
Bon dia, gràcies.